per les ànsies de possessió, de diners, de poder. És un relat de supremacisme que, lluny de ser tan sols un llibre d'història, és tan actual que fa esgarrifar. I és cinema, sobretot és cinema. Una creació fabulosa a foc lent, pausat i colpidor d'un dels grans cineastes vius, el gran Martin Scorsese, empeltat de maduresa, de saviesa narrativa, de profunditat, d'alquímia. Quina cosa tan fascinant veure junts en pantalla els dos actors que més el representen, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Platòrics, un regal. Que ningú se la perdi.
També s'estrena la comèdia Mi otro John, interpretada per Carmen Maura.
Este ahí es el pesado de mi yerno.
Esa señora me odia. Sí.
Gracias.
Dirigida per Paco Aragón, amb Olivia Molina i Carlos Santos. És la protagonista, li queda poc temps de vida, per això decideix complir el somni i el de les seves tres millors amigues. Veure el mar per últim cop a La Palma. I en plataforma Netflix estrena avui la setena temporada d'Elite, aquest cop centrada en la salut mental.
Este colegio me hizo mucho daño.
¿Estás bien?
Els principals reclams d'aquesta nova temporada són la tornada d'Omar Ayuso i la incorporació al repartiment de la immensa Maribel Verdú i de la cantant brasilera Anita. La sèrie s'acabarà l'any que ve amb la vuitena i la que serà ja anunciada última temporada. Seguint en sèries, El otro lado, de Berto Romero i Andreu Buenafuente, va ser la gran protagonista de Serializados Fest a la Sala Fenómena de Barcelona.
Está ocurriendo en este preciso instante. Hoy les presento en exclusiva...
Tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie perquè trenca amb el que és l'estereotip de Berto Romero i també amb Andreu Buenafuente. Els assistents van poder veure els dos primers capítols de la producció de terror de Movistar Plus, que ja es va presentar a Sitges i a Sant Sebastià i que s'estrena el pròxim dia 23 de novembre. Bàrbara Padilla.
Els espectadors van poder gaudir d'un tastet de la producció i la van comentar després amb els seus protagonistes. En declaracions a RAC1, Berto Romero va confessar que no havia estat fàcil aconseguir l'equilibri entre terror i comèdia.
Molt a gust, perquè crec que hem trobat un to molt particular, però també molt pressionat per la responsabilitat del propi projecte, perquè crec que equilibrar els dos gèneres en la forma en què ho hem trobat, crec, finalment, era molt complicat, ens ha demanat molt d'esforç i molta concentració.
I Andreu Buenafuente va explicar que la sèrie és un pas més en la seva trajectòria com a parella còmica.
Però el que m'agrada és quan ens diuen, ostres, us tenim molt vistos, molt comprats, portem molts anys junts, però això ens ha col·locat en un altre nivell, en una altra pantalla, saps? Bé, millor dit. Vull dir que la parella còmica aquí coincideix, fa servir alguna de les seves no sé, inèrcies, simpaties o mecanismes, però fa dos personatges molt diferents.
El otro lado està dirigida per Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro, i en ella Berto Romero fa de periodista especialitzat en fenòmens paranormals. L'acompanyen en aquesta història de fantasmes Buenafuente, que en fa justament d'un d'ells, i els actors Eva Ugarte, Maria Boto i Nacho Vigalondo.
Per cert, que el director català Jaume Collet Serra té nou projecte a Hollywood. Serà un thriller d'acció que es diu Kate Wern, basat en la primera dona detectiu d'una agència d'investigació fundada als Estats Units el 1850. Produirà la pel·lícula Emily Blunt, que podria ser també la protagonista. Serà el segon cop que Collet, Serra i Blunt treballen junts després de la pel·lícula de Disney Jungle Cruise. A tot això, Meryl Streep rep avui el Premi Princesa d'Astúries de les Arts Oviedo. L'actriu nord-americana afegeix aquest premi als tres Oscars i als nou Globus d'Or que ja té. I, per cert, el nou espai Texas de Barcelona obrirà el pròxim 27 d'octubre. L'obertura s'havia posposat per problemes amb les obres, unes obres que han transformat les instal·lacions per acollir cinema, teatre i també gastronomia. Amb música més enllà dels Stones, Cher... No m'ho puc creure. Ja? Home, si ho falten més de dos mesos. S'avança el Nadal i publica Christmas. I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two. I'm fine, baby. Baby, how are you? També he dit que hi ha moltes Nadales que no semblen Nadales. Un àlbum que inclou aquesta col·laboració amb Michael Bublé. I la Ludwig Band publica el seu tercer disc, que es diu Gràcies per venir, inclou aquesta cançó, Per allà a les Xeps. Verdi, la conversa d'ahir que vam mantenir amb la Ludwig Band aquí al Món RAC1 i el racústic que ens van fer en directe a tocar de les 12 del migdia. Una autèntica meravella. Per cert, que qui té nova cançó també és Vico. És una col·laboració amb Abraham Mateo que es titula Te Quiero. Yo sé que te quiero. Tot això, els amics de les arts han esgotat les entrades pel concert de Nadal que faran a la Sala La Paloma de Barcelona el 28 de desembre i aquest matí posen a la venda entrades per un segon concert l'endemà, dia 29, a partir de les 12 d'aquest migdia. L'any que ve, la ràdio a Catalunya fa 100 anys i per celebrar-ho, Ràdio Associació de Catalunya ha preparat dos documentals. La intenció és recordar-ne els orígens i com es va veure afectada per la Guerra Civil i el franquisme. En parla el president de Ràdio Associació, Jordi Margarit.
Tots aquells moments de tenebró, de foscor, pel que eren els ideals dels que fan Ràdio Barcelona primer i després Ràdio Associació, enmig d'aquella tenebró, ens trobem 100 anys després que les dues emissores que encapçalen el rànquing de les ràdios al nostre país parlen català.
Mònica Terribas dirigirà el documental La Ràdio Silenciada per denunciar que hi ha un període del 24 al 39 del qual no en queda ni rastre.
Els anys del 24 al 39 s'han esfumat. No hi ha àudios, no hem pogut recuperar pràcticament res, no? I aquest documental explica no únicament la història dels pioners, sinó també com es feia la ràdio en aquell moment, tot el que hem perdut i per què ho vam perdre. I ho vam perdre perquè la ràdio va néixer en plena dictadura de Primo de Rivera, després la República i després la Guerra Civil, que ho va enverinar tot.
El gran acte per commemorar el segle de ràdio en català serà la gran gala del centenari, que es farà el 26 de febrer al Palau de la Música Catalana i acollirà també el lliurament dels ja coneguts Premis Ràdio Associació en la seva 24a edició. També es farà un podcast amb la Dolors Martínez i es publicarà un llibre sobre les memòries de Josefina Rifà, filla de l'empresari que va fundar l'Associació Nacional de Radiodifusió. La Villarroel ha estrenat aquesta nit passada Love, 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 la nova producció de La Brutal. L'obra, que dirigeix Julio Manrique, repassa l'evolució dels dos protagonistes des dels anys 60 fins la crisi del 2008. David Selves i Lai Amarull passen de ser dos somiadors a dos aburgesats amb fills, hipoteca i simpaties per Margaret Thatcher. A l'estrena hi era el crític de teatre de RAC1, Xavi Pardo.
A Love, 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 tot i conflueix, els millors ingredients es combinen per aixecar un espectacle excel·lent. D'una banda, l'acidesa de Mike Bartlett, els seus diàlegs carregats de lucidesa i de mala bava. El dramaturg en serveix un viatge en el temps en forma de combat. D'una banda, entre els dos protagonistes que han d'afrontar les contradiccions d'haver traït els seus ideals de joventut, però també entre dues generacions, quan els més joves senten la necessitat de passar comptes. Grandíssima feina de vestuari, caracterització i espai escènic, gràcies als quals viatgem des del hipisme dels 60 fins la recessió d'ara fa una dècada. Viatge que també fem a través de la banda sonora, des dels Beatles fins a Amy Winehouse, passant per Pulp o The Verve. Julio Manrique clava la posada en escena d'aquest cuéntame britànic i torna a demostrar que, sobretot, és un excel·lent director d'actors. Les interpretacions d'Adrid Selves, Clara de Ramon i Marc Bosch són d'altíssima volada i el que fa Laia Marull ja no té nom. El que deia que a Love, Love, Love hi conflueix tot, tot, tot.
I d'aquí a rec 45 segons, els esports.
Sabies que Caixa d'Enginyers és una cooperativa financera on les sòcies i els socis són alhora clients i propietaris? Què vol dir això? Vol dir que Caixa d'Enginyers promou una relació propera, transparent i de qualitat i que els beneficis de l'entitat reverteixen directament en els socis i les sòcies, en el conjunt de la societat i en el planeta. Durant els seus 55 anys d'història, Caixa d'Enginyers ha desenvolupat un model de banca cooperativa únic que en els seus orígens era només per enginyers, però que avui és una entitat cooperativa oberta a tothom. Gràcies a la nostra vocació de servei personalitzat, avui tenim cura de la salut financera de més de 215.000 socis i sòcies que formen part d'una entitat que ha crescut d'una manera sòlida i solvent. Uneix-te avui a Caixa d'Enginyers i forma part d'una entitat cooperativa oberta a tothom on entendràs les finances d'una forma diferent. Caixa d'Enginyers. Ni caixa ni banc. Sòcies i socis.
Tardíssim. Els esports amb Repsol, qui va ser candidat a les eleccions del Barça, Víctor Font, ha dit aquesta nit al Tu Diràs de RAC1 que cal una sacsejada profunda del club perquè no es torni a repetir un altre cas d'Enríquez Negreira. L'empresari està segur que el Barça no ha subornat mai cap àrbitre, però afegeix que Laporta, Rossell i Bartomeu han dirigit el club amb una estructura clarament obsoleta.
Es tracta de refundar el club. Refundar el club comença per una reforma estatutària integral, de dalt a baix, que faci possible que hi hagi comissions estatutàries que puguin fiscalitzar l'acció de govern de forma clarament independent.
Tot i això, Víctor Font està d'acord que hi ha una campanya de desprestigi que ve des de Madrid i demana que els tres presidents investigats facin pinya, tal com Sandro Rosell va demanar fa tres setmanes en aquest programa, aquí al Món a RAC1. De fet, també inclou Víctor Font a Joan Gaspar. Mentrestant, Víctor Font també creu que no és acceptable acumular sis anys de dèficit en l'activitat ordinària i que és urgent posar fil a l'agulla.
Hem tingut uns dies per analitzar els comptes auditats de la darrera temporada i el pressupost de la temporada que ve, i d'alguna manera això ens permet refermar la conclusió que la situació econòmica, econòmicament i institucional, és complicada, i que jo crec que mirant el que ha passat els darrers sis anys, doncs és evident que hem de canviar.
De fet, l'excandidat a les eleccions va més enllà i diu que les penúries econòmiques del Barça ja estan desembocant en una pèrdua progressiva de la propietat del club.
L'altre risc que jo sempre explico és la pèrdua del control de la propietat del club. I el que estem veient ja és que ja ens està passant a petita escala, no se'ns explica així, el 50% de tot el negoci audiovisual i del negoci digital ja no és nostre. És que ja no és nostre avui en dia. I hem venut també els drets de televisió.
Recordem que demà al matí Joan Laporta i el vicepresident econòmic Eduard Romeu donaran més detalls sobre els números del Barça amb una assemblea sorprenentment telemàtica de compromissaris. Per cert, Víctor Font també va posar en dubte els terminis de la remodelació del Camp Nou. Diu que veu molt complicat que el Barça hi torni a jugar el novembre de l'any que ve. Sobre aquesta entrevista de Víctor Font aquesta nit al Tu diràs de RAC1, escoltem el comentari que signa el cap d'esports Joan Lluís García.
En un món de xecs milionaris que viuen a milers de quilòmetres dels seus clubs o de propietaris megalòmens intocables, a mi dóna molt la vida social d'una entitat com el Barça. Una multinacional familiar, com en el seu dia la va qualificar el president Laporta, que viu en permanent debat, amb un entorn ben actiu que històricament ho ha qüestionat tot. Des dels preus dels Frankfurts a l'estadi fins a la publicitat a la samarreta, passant per la idoneïtat del joc de posició, que el 99% de socis no tenen ben massa clar què és. Ara bé, a mi, com deia, doneu-me un club amb una oposició com la que té el Barça, i com la que va exercir ahir Víctor Font al Tu diràs, denunciant una situació econòmica que és alarmant, aportant el seu llarg bagatge empresarial per millorar la gestió del club i, sobretot, tancant files amb la figura presidencial davant tota l'empastifada del cas Negreira, però sense oblidar tampoc que cal arribar al fons de l'assumpte per tenir un club més sa i modern. Un Font que deia que encara queda molt per les eleccions del 2026, però que de ben segur hi serà. I serà per enriquir la pluralitat d'un club que és com una família.
Més coses, i us vam explicar, RAC1, que el Barça té previst recuperar el dinar de directives amb Florentino Pérez de cara al clàssic de la setmana que ve a Montjuïc, que en aquest context veurem la setmana que ve quina pressió exerceix el Madrid sobre els àrbitres a través de la seva televisió oficial. Ahir van continuar amb la campanya contra Ricardo de Burgos Bengoetxea, que és qui xiula demà el Sevilla-Madrid al Sánchez-Pizjuán. En un reportatge d'uns 3 minuts es van dedicar a repassar tots els greuges de l'àrbitre respecte al Madrid. Suposats greuges, sobretot li recriminen l'arbitratge contra el Barça la temporada passada, el partit que va acabar 2-1 i que, segons Real Madrid Televisió, per culpa de l'àrbitre, el Real Madrid va perdre aquell dia totes les opcions de guanyar la Lliga.
Fue el árbitro que dirigió el clásico del Camp Nou, uno de los partidos más importantes del campeonato, que terminaría apartando al Real Madrid de la lucha por la Liga. No expulsó a Gavi por dos agresiones a Carvajal y Ceballos. Esta segunda no deja lugar a dudas, sin estar el balón en disputa. Pero lo más grave ocurrió en el minuto 81. Asensio marca el gol que le daba la victoria al Real Madrid, pero tras el aviso del VAR, de Burgos Bengoetxea terminó anulándolo por fuera de juego. Estas fueron las surrealistas líneas.
Més enllà del Madrid, recordem que el Girona rep diumenge a l'Almeria a un quart de 5 de la tarda i que el Barça juga a les 9 de la nit contra l'Atlètic de Bilbao a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A segona, avui l'Espanyol rep el Leganés a Cornellà, el Prat amb el lideratge en joc. El partit és a les 9 de la nit i el podreu seguir en directe a RAC+1 juntament amb el Barça Bayern de Múnich a l'Eurolliga de bàsquet. I que en motos, l'organització del Gran Premi de MotoGP ha avançat a demà la cursa d'Austràlia per les males condicions climàtiques sobre el circuit de Phillip Island. Per tant, passa de diumenge a dissabte a quarts de 7 del matí. Per ser avui Marc Márquez ha caigut dos cops els primers entrenaments, però sortosament no s'ha fet res.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara, aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
I el trànsit.
City Mob Sant Boi
us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Com tenim les carreteres i autopistes? Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Han augmentat les cues a les carreteres del Llobregat durant una estona per dues incidències que encara estan actives. Una a la B23 a Sant Feliu, on l'avaria d'un vehicle fa apartar-lo al voral i provoca més de 3 quilòmetres de congestió al tram de Molins de Rei en sentit nord. I l'altra a l'A2, on un accident a Cornellà encara talla un carril i encara hi ha 4 quilòmetres d'aturades des de Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona. Malgrat les incidències, en general, sí que és veritat que avui hi ha menys cues aquest matí de divendres després d'una setmana molt intensa pel que fa a l'hora punta a la xarxa viària. De fet, encara hi ha punts amb algunes cues, com a la C58 de Sant Quirze en sentit sud o a la C32 per Viladecans cap al nord i, sobretot, a les rondes en sentit Llobregat. Encara 4 quilòmetres molt congestionats a la B20 entre Roquetes i Horta i a la litoral 5 quilòmetres més encara entre el Fòrum i la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu Citymob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és Citymob Sant Boi.
I acabem aquests els apunts aquí al món a RAC1 parlant de Nadal. Ah, sí. Ja sabem que falten més de 2 mesos, però és que ja comencem a rebre referències que potser no ens inunden, però sí que fan que ens comencem a mullar els peus amb l'esperit nadalenc. Vaja, per començar, si aneu per alguns carrers d'algunes ciutats de Catalunya, us trobareu ja llums posades. Al Passeig de Gràcia de Barcelona, al carrer Balmes, ja hi ha les llums posades. Sense anar més lluny, també fa uns moments us parlàvem del disc de Nadal, els que avui ha publicat la Cher. A més, estem a les portes d'aquell moment de l'any en què, bueno, hi ha una cantant que comparteix a les xarxes que el seu All I Want for Christmas comença a pujar en consum, o no, Maria Carey? Però del que us volem parlar és d'un vídeo que podeu trobar al compte de TikTok de Sustantius. És una entrevista durant les festes del Pilar que s'han celebrat aquests dies.
¡Feliz Navidad!
¡Son pilares!
¡Feliz Navidad siempre!
Doncs això. Bon Nadal, bon any nou, bona Pasqua, bon Sant Joan, si no ens veiem, bon estiu a tothom.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
9 i 17.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
Hola, Ernest Folk.
Hola, Jordi, què tal?
Bon dia.
Bon dia.
Què tal, Glòria Serra? Bon dia.
Bon dia i bona hora a tots, estimats.
Bon dia. Hola, què tal, Cris Puig?
Bon dia.
Bon dia. I Jordi Bosch, bona nit, bona matinada, bon sí, dia.
Bon viatge.
Sí.
Bonjour.
Benvingut a la vida.
Bonjour i bon any, eh? Ja que de felicitava el Nadal i bon any.
Escolta, perdona.
Bon any, que en queda molt,
Jordi,
encara.
Espera que saludo a una cinquena persona que no és tu, Bartolí.
Sí.
Montse Martí, des de l'estació de Sants de Barcelona. Bon dia.
Ostres.
Montse Martí, bon dia. No tenim la Montse Martí, ara la recuperem. Mira que ens havia quedat maco i bonic. Aviam, explica'm una cosa, Jordi Bosch, explica'm la teva odissea, si us plau.
La meva odissea és que 4:45 de la tarda d'ahir jo sec en un AVE, molt content d'arribar a temps, perquè Madrid va ser caòtic ahir, s'ha explicat aquest matí, pel tema del clima, vaig arribar a temps, i quan estava tan feliç esperant que a les 8:10 arribaria a Girona i a les 9 estaria en un sopar benèfic d'una fundació, que es diu la Fundació Arcadi Girona, amb un mano a mano Joan Roca, Nando Jovany,
doncs
res, a l'hora que havia de sortir el tren jo encara era a Madrid. A l'hora que havia d'arribar, A les 8 encara era a Madrid. Sí que vaig decidir, en el moment que se'ns va comunicar el que també s'ha explicat, que és que realment en un tren li va caure sobre una catenària i podria haver passat una desgràcia tremenda, i esclar, es va bloquejar les dues vies, van tenir que anar a rescatar aquesta gent. Molts trens s'han quedat als Monegros o altres llocs tirats, a Lleida, sense poder tirar cap a baix, tirar cap amunt. Jo vaig decidir quedar-me al tren. Fa uns anys m'he dit, escolta, me'n vaig a casa, ja sortiré demà i tal, i anul·lo el bitllet. Em vaig quedar. Tenia un llibre per llegir, tenia diaris, tenia que mirar uns papers, tenia que escriure dos articles. Mira, i ho vaig anar fent. I com que et deixaven sortir, anar a menjar alguna cosa en un petit bar que hi ha les arribades amb una trampeta que no havies de passar ja cap control, doncs mira, fins i tot vaig anar a fer un biquini, o sigui que el tema és que vaig sortir a les 10 del vespre, i tot molt lent, 4 hores i mitja després arribava a Barcelona, això estem parlant de 2:45 de la matinada, i allà ens van fer baixar del tren. A tots els que anàvem seguíem viatge cap a Girona i Figueres. I llavors van dir, aquest tren ha de dormir aquí perquè no té temps d'anar a Figueres i tornar de sortir demà al matí. Ara vostès esperaran l'últim que va de Madrid a Girona, i els carregaran. I efectivament hem tingut d'esperar el darrer, allà ens han pujat a tots.
Quina hora era?
Pues mira, això era a les 4 de la matinada, menys 5 o 10 minuts. A 4:45 de la matinada, jo arribava a casa, en moment el que t'he enviat un missatge, que t'he dit, Jordi, estic entrant a casa.
Efectivament.
O sigui, hores després. 12 hores i 10 minuts.
La gent què tal ha reaccionat a tot això, Jordi?
Mira, en el meu cas, nosaltres érem encara a Totxa. I, per tant, tu te'n podies haver anat. De fet, hi ha gent que va marxar, hi ha gent que va anar... Llavors, és una situació diferent. Per què? Perquè al final pots prendre una decisió, que és baixar i anar un altre dia o esperar-te. I va anar marxant gent que llogava cotxes, que agafava hotels, etc. Jo vaig dir, jo marxo. Jo avui volia ser aquí, fer la tertúlia aquí. A més, de fer un parell de coses interessants. És que avui canvio el cotxe i l'he d'anar a buscar. Bé, total... El problema va ser la gent que anàvem tinguent informació que estaven tirats per la ruta, i especialment els que havien sortit a les 3 de Madrid o 3:45 de Madrid, que els hi va passar la desgràcia de la catenària, que els hi va caure el cable a sobre per la tormenta i va picar sobre el tren. Podia haver passat una desgràcia molt grossa. Sí. I gent que es quedava en llocs que no podien ser rescatats. Per tant, la meva situació permetia una voluntarietat i una altra opció, que era baixar del tren i anar-me'n a casa.
Mira, t'he d'explicar, Jordi, que... Sí. Diverses coses, eh? La primera, que com explicàvem aquest matí amb la Mònica Usart, ahir vaig veure unes imatges a Instagram en les stories d'un dels Javis, del Javier Calvo, d'una mena de zona de Madrid amb dos pams d'aigua, però dos pams d'aigua, vull dir, una cosa terrible. I li vaig enviar un missatge, dic, escolta, Javier, què està passant? I em diu, no, això és Madrid. Diu, està caient la de Déu és Cristo. I ara hem vist que des de 1973... que no havia caigut tanta aigua a Madrid. Per tant, la tromba d'aigua a Madrid devia ser...
S'ha superat i tot, sí.
Com?
Sí, sí. Fins i tot sembla que finalment s'ha superat aquesta xifra de l'any 72.
I després la segona és que ara m'envia un missatge la estimada Rosa Olutxa, realitzadora de televisió i directora de televisió, que diu que ella també estava a Totxa per agafar aquest tren que va agafar en Jordi Bosch, que havia de sortir a les 5 de Madrid. Doncs,
el meu 4:45.
El seu devia ser un altre que devia anar directe. Diu, vaig fer el mateix, és a dir, en lloc de fer el que va fer el Jordi, ella se'n va anar a l'aeroport, a Barajas. Sí. Va quedar atrapada i ha arribat a casa a les 2 de la matinada.
Sí, sí. Ja. Jo tinc dues amigues que estaven a Madrid ahir. Una, per obligacions professionals, havia de ser molt d'hora avui a Barcelona, i va anar a l'aeroport, no va trobar bitllet, i ha tornat de Madrid amb Cabify, perquè era impossible tornar d'una altra manera. L'altra, la feinada que va tenir per trobar hotel, perquè com que molta gent es va trobar en aquesta situació, molts hotels del voltant...
Què val,
li preguntaré després.
Però
eren 3 persones dins, ho compartien, entre 3 persones. Que van quedar atrapades. Sí. Molt bèstia.
Però, mira, cadascú té la seva història amb això. Un té d'arribar, té els nens, té l'endemà al matí ha de fer no sé què, etc. Jo, en el meu cas, jo vaig ser un privilegiat, perquè tenia una altra opció, que era haver baixat i anar-me'n. Però també, mira, vaig pensar, ostres, jo... L'any vinent farà 40 anys de la primera vegada que em vaig instal·lar a Madrid. De fet, mira, vaig començar a pensar durant el trajecte que ja n'hi ha prou. Però vaja, això és una altra història. I I tenia coses que fer. És a dir, fa uns anys m'hés baixat, però, Ernest, tenia un llibre, me'l vaig llegir, tenia els diaris, me'ls vaig llegir, vaig escriure dos articles. Potser jo tenia la tranquil·litat d'aquell que dius, bueno, quan arribi, arribaré, i ja està, em posaré el llit, més o menys, i ja està. Ara, la qüestió és tota la gent que queda atrapada, i després... la inseguretat de que avui els que s'han quedat puguin sortir amb normalitat, perquè hem de veure exactament quanta gent s'ha de recol·locar. Però sobretot és aquesta angoixa
i qui es fa
a la gent que té
plans
i té necessitats i ha d'arribar.
De les despeses, també, no? Perquè suposo que això corre a càrrec del consumidor, no?
No, és a càrrec de les despeses, no. Sí, sí, efectivament.
Va a càrrec d'un, sí.
És que et tornen els diners immediatament, sense cap descompte. I després... Això, però és clar, és un procés en què hi ha una saturació de demanda en aquell moment, no?
Sí, sí.
No és fàcil. Hi ha una cosa molt curiosa i quasi anecdòtica, he de dir que el personal del tren va ser molt agradable i les persones del bar, molt. I no es va esgotar mai res. O sigui, a les 3 del matí, a les 4 o 3 quan arribàvem, encara hi havia gin tònics, m'entens? Vull dir que també es fan amistats amb aquestes situacions. Però... des de que Adif i Renfe estan separats, escolta, a Renfe viuen com una joia, perquè la culpa la poden fotre a Adif, que no els veu físicament, no existeix, ningú ha vist algú que tingui cara d'Adif. Els interventors sí, el personal sí, i diuen nosaltres som uns rellogants de la via. I per tant, doncs...
M'envia un missatge a la Noemi... Vas de seguida, Glòria. M'envia un missatge la directora de l'Acadèmia d'Operació Triunfo, la Noemi Galera, que ha arribat a Sants avui a 3:45 de la matinada en un tren que havia de sortir de Madrid a les 8 del vespre. A les 8 del vespre, o sigui, imagina't. Saps? Espera't un moment, Glòria, perquè tinc la Montse Martí ara sí des de l'estació de Sants de Barcelona per preguntar si aquest caos de matinada... s'ha pogut arreglar com a mínim aquest matí. Anem a l'estació de Sants. Què tal, Montse Martí? Bon dia novament.
Hola, bon dia. Doncs ho venim explicant des de primera hora, que el servei de TGV Barcelona-Madrid ha arrencat amb força normalitat, però a mesura que han anat passant les hores, el que estem veient és que els TGVs de la companyia italiana Irio han anat acumulant retards i fa una estona, per exemple, el tren que havia de sortir a les 7:05 del matí doncs ha sortit ara. Els passatgers de les 8:10 pugen a aquesta hora al tren i el tren que havia de sortir a les 8:55 també fa bona estona que apareix com a demorat. Per tant, els problemes es concentren ara a aquesta hora en els trens d'alta velocitat de la companyia Irio. El motiu és que Irio encara arrossega tots els problemes d'ahir, té menys trens i, per tant, menys capacitat de maniobra, i Renfe, per exemple, ho ha pogut resoldre, i també la companyia francesa Ouigo. Tot i que encara hi ha un tram d'aquesta línia TGV Barcelona-Madrid que s'està circulant per via única, però causa problemes menors, diríem, que els trens s'aturen un moment si en ve una altra i s'ha de gestionar doncs, el pas alternatiu.
Mm-hmm. Són les 9:27 minuts. Gràcies, Montse Martí. Qualsevol cosa ens ho fa saber. Aviam, Glòria Serra, digues.
Sí, jo anava a dir, estem donant una visió que és lògica d'altra banda, perquè aquesta visió està a Catalunya molt del viatger, no? El que és el que li ha passat al Jordi o tants companys i amics, i els que anem i tornem, etc. Però penseu que aquí viuen milions de persones. Milions de persones que cada dia ja tenen una vida bastant complicada, M30 i M40 amunt i avall, perquè la gent viu molt lluny, molt habitualment, dels seus llocs de treball. Llavors, un dels efectes que va succeir ahir va ser un col·lapse absolut, m'expliquen, de tota la xarxa viària, no només la que envolta les anelles que envolten Madrid, que són les vies ràpides, sinó la xarxa interna, primer perquè es van tallar carreteres, es va arribar a tallar la U, que jo sàpiga, i moltes d'altres. Es van tallar moltes línies de metro, això vol dir que milers de persones van sortir a la superfície enmig del diluvi per veure si trobaven alguna manera de tornar a casa seva. I després s'ha produït enormes danys a moltes empreses que avui encara no saben si poden obrir, encara estan valorant els danys i encara estan fent-se la pregunta aquesta tan interessant de si aquella assegurança que es costa un congo pagarà aquesta broma, perquè ja sabeu que les assegurances sempre tenen 23.000 lletres petites que diuen, si es produeix un efecte meteorològic fora de lo normal, bla bla bla, doncs miri, escolti'm, nosaltres no ens en fem càrrec. És a dir, l'afectació i les despeses que ha suposat això estan avui encara per quantificar. estan avui encara per quantificar. Ahir va haver-hi, a més, molts accidents de circulació, la majoria d'ells lleus, que van ajudar a contribuir al caos, però que també afegeixen despesa, molts eren vehicles d'empresa que van tenir aquests accidents, etc. És a dir, la magnitud del que succeeix no queda, és molt impactant que es talli l'AVE, perquè és un servei que funciona molt bé i és molt vistós i distribueix a milers de persones amunt i avall, però l'afectació que ha tingut sobre tota la comunitat, perquè no només va ser Madrid, i a més per una vegada a la vida, per el que he estat veient, va ser Madrid de nord a sud. És a dir, arribava des del nord més extrem fins al sud, és a dir, va ser tota la ciutat i una part important de la comunitat que va quedar afectada. És a dir, no és cap broma el que ha passat, tenint en compte que hi ha possibilitats de que es repeteixi.
Va, són 2:15.
En fi.
Paciència.
Que parlin amb els de Rodalies, que poden fer-ne un llibre.
En 40 anys, eh?
Sí. No, és que és molt bèstia.
És la segona millor marca que he fet en 40 anys.
Val, són...
Tinc un altre superior.
2:15. Hola, Ramon Bertolí.
Hola, bon dia.
Has fet en 5 minuts 2 badalls, per tant, no deu interessar-te el tema.
Jo no he fet badalls.
Oh, i tant, que he fet badalls, ja t'ho dic jo.
No,
que he fet badalls, ja t'ho dic jo.
Que no. Hauré fet...
Estava escoltant atentament.
Hauré sospirat. Que és molt diferent.
Bueno, és igual, ha fotut 2 badalls.
Expires.
No m'interessa res, és igual. Avui anem a votar el millor diàleg de la setmana.
No tinc res a dir.
Si voleu participar, heu d'enviar un correu. No tens res a dir perquè...
Perquè manes tu.
Perquè tu deus anar amb Porsche cap als dos.
Sí, home.
Heu d'enviar un correu electrònic a dialing@recuponet amb la paraula clau a l'assumpte. Així de fàcil. En joc avui, un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya i un pack de 4 entrades per anar al Halloween de PortAventura. Hola! On podreu descobrir la nova zona Scare Zone, la maldició de l'emperador, que és la zona de por, i gaudir de les atraccions com la recentment estrenada Uncharted. També tindreu accés a Ferrari Land. L'altre dia vaig anar a Ferrari Land.
Ah, sí?
Sí.
Ah, molt bé.
I vaig pujar a l'atracció.
I què tal?
És que és de pujar atraccions,
ella. No, sí. Vaig batre el rècord. Vaig pujar a Ferrari Land, que és una mescla per mi de el com es diu?
Estampida?
No,
ja sé què vols dir.
El Furious Baco. És una mescla de Furious Baco més Dragon Khan, més Shambhala. Tot això en un Ferrari Land. Però després hi ha la nova d'Uncharted, que és molt divertida. Molt divertida, perquè vas amunt i avall, cap endavant, cap darrere, i bastant fosc. I després vaig anar, que no havia anat mai, a l'Huracán Condor. Vaig dir, abans de morir, he de llançar-me d'aquí. I he de dir que de totes les atraccions de PortAventura és la que menys em va sorprendre.
Ah, sí?
Sí. Però és que, clar, és l'alçada aquella que tens, aquella caiguda lliure que tens.
No. Jo moro. Sí.
Jo també.
Jo sóc la que vigila els bolsos.
No.
Si voleu que vinguin vosaltres, jo us vigilaré les bosses.
Feu-me un vídeo, a mi feu-me un vídeo. Sí.
Jo vaig pujar al Shambhala amb el Nacho de Sanahuja. Però és que, a més,
el jefe... No me l'imagino el Sanahuja allà dins.
No cridava, estava inexpressiu total. Bueno, jo també estava mig desfet. Però és que el Basté anava allà, però allò que es diu en castellà, dándolo todo. Però és que, a més, ja havia, quan va pujar amb nosaltres, ell ja havia pujat abans.
Però això et diverteix.
Molt.
Posar el cos al límit.
No ho sé, hi ha gent que no li agrada. A mi m'agrada, m'encanta. És més...
Aquella pujada és tan inhumana.
Al Ferrari Land vaig dir, escolta, quan acabi, tornem-hi una altra vegada, un altre moment, tornem-hi. Perquè és que em va semblar, és meravellós. I a més, vas a PortAventura i tu passes... Bueno, la mar de bé, tu. La mar de bé. O sigui, de debò, m'ho vaig passar amb el tema de Halloween?
Vas veure La niña del exorcista?
Sí, també, esclar.
Boníssima.
Un pack de 4 entrades, repeteixo, per anar al Halloween de PortAventura i un xec regal de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya. Els finalistes, el primer.
L'Adrià García ens explica la xifra històrica de participants de la darrera cursa de RAC1.
I èxit absolut de la 8ª cursa de RAC1, que fa el rècord de Salou amb 2.274.000 participants. Amb 2.274.000 participants.
Carai. Mai abans una cursa a la ciutat tarragonina havia plegat tants corredors.
Ai, té raó, sí.
Sí, clar. Correu a dialing@racu.net i on posa assumpte, poseu cursa. El segon.
Una genialitat de Manolo Lama durant la transmissió de Tiempo de Juego de la COPE.
La perdió Camavinga, se le fue a Camavinga en el control, recupera la vodka. Abre para Politano, Politano en la polla. Uy, qué he dicho.
Uy.
Ojo,
ay,
¡Roba ay, la liga! ¡Se la va Vini! ¡Chuta! ¡Gol!
Assumpte COPE, el tercer.
Al matí la mare que el va parir de Radio Flashback demanaven notes de veu als nens perquè expliquessin quin és l'ofici dels seus pares i mares.
Hola, Flash.
flashback.
Hola.
La meva mare, el que fa el dia a dia és curar gossos.
Oh. Mira, molt bé. Més missatges.
Hola, flashback, em dic Blanca. I el meu pare es treballa la meva mare. Adeu.
Com? Prepara un moment. Què acaba de passar?
Hem de ser nosaltres que no ho hem entès, per això et dic que la repeteixis.
Hola, flashback, em dic Blanca. I el meu pare es treballa la meva mare.
Sí, sí.
Què ha passat?
Necessito posar música. Com pugen tu?
Ai, que fort.
Assumpte nens.
No m'ho puc creure.
Assumpte nens. El quart finalista.
El 9C de RAC1, l'Anna Ballonesta, dona pas a l'enviat especial de La Vanguardia, Tel Aviv.
I per això aquesta hora saludem l'enviat especial de La Vanguardia a Tel Aviv, Xavier Mas de Xeixàs, bona nit.
Hola, bona nit.
On estàs tu ara mateix?
Jo estic a Tel Aviv.
Assumpte Vanguardia. I l'últim.
Ens quedem al 9C per recuperar un fragment de l'informatiu d'ahir protagonitzat per l'Anna Ballonesta i el Pep Tormos.
Se n'enfotien de la Terriba, se n'enfotien de mi... Bueno,
jo et diré alguna cosa si em deixes després.
I acollirà el lliurament dels Premis Ràdio Associació.
La conduirà el presentador del món RAC1, Jordi Basté, que avui ha lamentat no tenir cap referent radiofònic català. Mònica Terribas, que dirigirà el documental La Ràdio Silenciada, també ha denunciat que hi ha un període del 24 al 39 en què no hi ha àudios. El podcast serà sobre les memòries de Josefina Rifà.
Que la Ludwig van publica demà el seu tercer disc, que es diu Gràcies per venir.
Te ríes cuando de verdad te hacen una cosa gracia.
Assumpte, no? Riure.
Sí. M'han dit que li hem de preguntar al Miquel Agut què va passar.
Ah, pues ja li preguntaré al Miquel Agut ja què està. Va passar. Vale. En joc tenim el xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya i aquest pack de 4 entrades per anar al Halloween de PortAventura, on podreu descobrir la nova Scare Zone, la maldició de l'emperador, i gaudir de les atraccions i també del Ferrari Land. 2:45. Una pregunta i vaig a la publicitat. Una pregunta molt breu. Sí o no? Sí o no? Éreu fans o miràveu de petits o petites? 1, 2, 3?
Molt.
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 Molt. Glòria.
Molt.
Molt. Jordi Bosch.
Molt.
Molt.
Moltíssim.
Ramon Bartolí.
Jo no.
Anem al Cortales.
Ara.
Per edat el podries veure,
sí,
eh?
Ja,
però no ho veia.
Home, justet, devia...
I el propietari justet, rural s'ha pronunciat.
Exacte, el propietari rural ja s'ha pronunciat. Què?
Jo ja marxava, de fet.
No?
No. És que ha quedat molt petit el meu nom, en comparació amb els vostres, molt. Però és així.
Però ja existia l'1, 2, 3 a la teva època, ja.
És que jo no recordo que existís a la meva època. Jo havia de ser molt petit.
Home,
perquè fins
bueno, aquí... alguna redició, sí.
Home, de la Rodera ja, si tens 30 i pico, sí, home, esclar.
Llargs.
Llargs.
Llargs, sí, sí. Home, esclar, segons la Rodera, sí, el que passa que va ser l'última època.
Bastant llargs,
clar. Va ser...
Sí. Sí. O sigui, el de Mayra Gómez Quem...
No, i, no, i el Jordi Estadella i el Jordi, Max...
Aquest
i,
no, llavors...
No, no, a veure... Bueno, va. Hola, Noemi, bon dia. Bon dia.
Molt bon divendres, bon dia. Com estem?
Fatal, com sempre, què?
Per l'aniversari de Supercor, Hipercor i el supermercat del Corte Inglés, tenim més de 2.000 productes amb la segona unitat al 70%. És a dir, que si compres un detergent Ariel original, de la segona unitat tan sols en pagues el detergent. I així en més de 2.000 productes de les primeres marques. I a més, també hi ha milers de productes amb un 25% de regal per a una pròxima compra. Per exemple, totes les cerveses, tots els refrescos, sucs, aigües i cafès i totes les conserves de peix, totes amb un 25% de regal. I només fins al diumenge 22 d'octubre, un 15% de regal en tots els pernils, espatlles i lloms per peces. Increïble! I a més, per estar d'aniversari, hi ha 1 milió d'euros en premis per tu, en milers i milers de cupons regal. Només a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Què et cal avui? Doncs res, així acabem, que acabeu de passar bon divendres i millor cap de setmana. Adéu-siau!
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars imponents?
Ei, i el nostre paisatge? Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Perdona, posa'm una ensaïmada i un cafè.
El cafè curt o llarg?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
A Conforama podràs disfrutar d'un descompte del 15% per renovar el teu dormitori i un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït, només del 19 al 24 d'octubre. Conforama.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
A nosaltres també ens sembla que estudiar teoria durant anys és perdre el temps. Per això, i perquè volem que estiguis realment preparat pel món actual, et donem les eines que necessites per submergir-te al sector tecnològic en només 5 mesos i des d'on tu vulguis. Núcleo Digital School. El teu futur comença aquí.
Visita núcleo.school.
Torna el Boll Damm Festival de Jazz de Barcelona. Fins al 30 de desembre, Michel Camilo, Joshua Redman, Tomatito, Sergio Méndez, Andrea Motis, Miguel Poveda.
Tota la programació i venda d'entrades a jazz.barcelona.
Vols que el teu fill estudiï un curs de l'ESO o batxillerat a l'estranger?
Informa't a GES Idiomes i t'ajudarem a triar el millor destí amb les millors condicions.
Per la celebració dels 35 anys d'experiència, et fem 500 euros de descompte per un any acadèmic als Estats Units amb la beca americana J1.
Troba'ns a Barcelona, al carrer París 168. GESIdiomes.com. HESIdiomes.com.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Em van donar l'alta fa un mes, però no aconsegueixo recuperar-me.
Recupera't prenent Astenolit Recuperació 3 en 1. Astenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i pròpolis et recupera actuant a 3 nivells del teu estat energètic, anímic i immunitari. Astenolit, de Laboratoris ERN.
Jo quan escolto música hi veig i visc vi, i aquí doncs hi ha un vi que em porta.
Josep Roca és un dels 5 protagonistes del concert operístic de Sinfonova, l'Òpera dels Amics, creat i presentat per Marcel Gorgori.
És aire, és insinuació, és sutilesa i aquesta part de delicadesa, de feminitat.
El Liceu, el 31 d'octubre, amb el suport de la Fundació MGC Mutua.
Gent rica. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat, en silenci. Rica en vida. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Només del 16 al 31 d'octubre. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
El perquè de tot plegat.
Això de l'1-2-3 no és per ara, sinó d'aquí una estona, cap a 2:15, parlarem del 1-2-3 que ahir es va estrenar a Twitch, produït pel fill de Chicho Ibáñez Serrador, amb unes audiències, vaja, no sé què em dirà el director, però discretes pel que hem vist, perquè és un programa, jo crec que és d'una època, i jo crec que a més els concursants no sabien d'on anaven. Però en fi, ara ho preguntarem d'aquí una estona, perquè, i de crec que també la gent no sabia que existia ni aquest 1-2-3. Però abans, França i París concretament s'han convertit en la capital dels dubtes respecte al que està passant al Pròxim Orient. Per exemple, el cas de Benzema, el cas de que el Madrid i la Ser deia que probablement no anirà a la gala de la pilota d'or, per por. O el fet que l'MTV ja ha dit que els Music Awards no es faran com estaven previstos a París. Laia Forés, la corresponsal de RAC1 a París. Hola, Laia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Deixem començar amb les paraules de Benzema. Com és que aquestes paraules donen... El tuit, almenys, que vaig veure, és un tuit, però que no té cap maldat, que és absolutament normal, en tot cas... Pots estar a favor o en contra de que el que feia era donar suport als civils de Gaza que estan allà. Com és possible que han aixecat tanta polseguera a França?
Doncs jo crec que s'ha d'entendre una mica per al context polític de França, on l'extrema dreta i la dreta s'estan jugant tot el que és la política, no? La política juga sempre entre la dreta i l'extrema dreta. El govern de Macron se suposa que és de centre-dreta, però hi ha ministres, com Gerald Darmanin, que és el ministre de l'Interior, que és qui ha protagonitzat tota aquesta polèmica de Benzema, que ell s'està posicionant com a futur president, sabeu que Macron no es pot presentar a les properes eleccions perquè ja haurà esgotat dos mandats, que és el màxim que permet la llei aquí, i Darmanin sap que quan ell es presenti a les eleccions es jugarà les eleccions molt probablement la presidència amb l'extrema dreta. Per tant, ell juga molt a ser el més a la dreta del govern de Macron. Ja. Tota la polèmica comença perquè ell diu en una entrevista a CNews, que és com la televisió, diguéssim, de la conservadora, de la dreta extrema dreta, deixa anar allà tan feliçment que Benzema té vincles amb els germans musulmans. Que, important, germans musulmans no està considerat organització terrorista ni a França, ni a Espanya, ni a la Unió Europea. I aquí és on comença tota aquesta polèmica.
No és organització terrorista?
No, s'ha publicat, es va publicar a alguns diaris Egipte, espanyols, sí. Esportius sobretot. Sí, Egipte i Aràbia Saudita, que és on ell està ara mateix, sí, també. És a dir, alguns països concrets el consideren organització terrorista, però la Unió Europea, que té una llista d'organitzacions terroristes, no l'inclou, i a França tampoc, i a Espanya tampoc. Però vaja, en qualsevol cas, que Darmanin fa aquestes acusacions sense demostrar cap vincle, jo crec que el que ell vol dir és que Benzema defensa tot aquest... Bueno, de fet, ell ahir, Darmanin, en una altra entrevista, no va corregir, l'únic que va dir és que, no, que Benzema el que defensa és un islam rigorista. Per rigorista, Darmanin el que entén és doncs, ser un musulmà practicant, anar a la mesquita, fer el dejuni, quan és el ramal, etc. És a dir, res que sigui legal o res que et converteixi en terrorista o res que et converteixi en membre o simpatitzant dels germans musulmans. Però Darmanin llença aquesta acusació com per dir que les seves pràctiques en el seu dia a dia és com si fos seguidor dels germans musulmans, cosa que ell ha negat a través del seu advocat. L'advocat ja ha dit que portarà el ministre de l'Interior a la justícia per aquestes declaracions, per injúries, i la pilota doncs, s'ha anat fent gran, no? a França. Primer, els primers dies de la polèmica va sortir més als mitjans espanyols, però ara ja sí que tota la premsa francesa també se n'ha fet ressò, sobretot després que ahir Darmanin ratifiqués la seva acusació.
Diries que, aviam, el líder de la dreta més extrema, que és l'Eric Zemmour, va acusar el futbolista de donar suport al terrorisme. A més, assegura que el futbol francès viu un procés d'islamització.
No és francès de cor. No estima França ni l'ha estimat mai. El futbol francès depèn completament de les banlieues. I com que les banlieues cada vegada estan més islamitzades, el futbol francès cada vegada està més islamitzat. Benzema és un musulmà que vol aplicar la xària, i la xària inclou la jihad, i això vol dir matar Dominic Bernard.
Ça veut dire tuer Dominic Bernard.
Dominic Bernard és el professor que va morir... Exacte, que van assassinar divendres passat a un institut de Ras, al nord del país, i que va ser assassinat per un terrorista islamista, un llop solitari, no diguéssim. Zemmour... Perdona, digues.
No, digues, per favor.
No, Zemmour el que fa és, evidentment, fer ús del seu discurs d'absoluta extrema dreta. El que li ha passat a Zemmour, que evidentment ell també aspira a ser president, és que Darmanin l'està gairebé avançant per la dreta, i ell ha d'anar més enllà, no? L'ha de dir més grossa, perquè, clar, ell representa l'extrema dreta i no pot ser que l'Armanal li estigui traient el seu propi discurs. Evidentment, el que diu Zemmour és absolutament exagerat. És cert que, a veure, és evident que en el futbol francès doncs, hi ha molts futbolistes, molts nascuts a França, però d'origen, doncs, com el mateix Benzema, de ser famílies d'Algèria. Però això no vol dir ni que s'estigui islamitzant ni res. Hi ha hagut algun cas concret aquests dies d'algun futbolista que també s'ha ficat amb el tema Israel i Palestina defensant Palestina, i Zemmour una mica va per aquí, no? per això. Les crítiques que se li fa sobretot a Benzema a França, que França no té tan bona fama com podria ser Madrid, és que, per exemple, ell en algun cas no ha cantat la Marsellesa quan els jugadors la cantaven. Ha tingut posicions una mica de distància amb França o amb els símbols francesos, tot i que ell és nascut a França, nacionalitat francesa, no té doble nacionalitat, i és un francès com qualsevol altre, vaja.
Val. Per les notícies que ens arriben aquí, que si la pilota d'or, que si l'MTV, que si no sé quantos... Escolta'm, una cosa és el que es diu des de fora i una altra cosa és el que passa a dins. Quina és la situació ara que us trobeu, la gent que viviu a París, que viviu a França, respecte al que està passant al Pròxim Orient i les repercussions que això pugui tenir a la capital francesa?
És a dir, aquí la gent fa la seva vida normal. És un país bastant acostumat a l'alerta terrorista. En els últims 20 anys hi ha hagut grans atemptats i sempre que hi ha hagut grans atemptats, o no tan grans, també petits, sempre posteriorment l'alerta terrorista s'eleva al màxim. És cert que la diferència entre la situació d'aquests dies i altres vegades és que ara hi ha una allau brutal d'amenaces de bomba que el govern atribueix a bromistes. De fet, el que està fent Interior és intentar localitzar totes les persones que fan aquestes falses alarmes per... Bueno, és un delicte, no? Per perseguir-los i per portar-los a la justícia. Aleshores, el que ha detectat, de moment, sap que 18 persones ja tenen els noms i cognoms i ja les han anat a buscar. D'aquestes 18 persones, el govern ha dit que la majoria són menors d'edat. Per tant, és com si aquestes alertes fossin bromes de nois i noies joves. No se'ls dona gaire credibilitat políticament, però és cert que la policia, quan rep una d'aquestes alarmes, una d'aquestes alerta de bomba, té l'obligació de prendre-s'ho seriosament i de fer evacuacions dels llocs. Hi ha hagut en els dos últims dies una vintena d'aeroports que han hagut de ser desallotjats per amenaces de bomba. Des de dissabte passat, Versalles, el Palau de Versalles, ha patit 4 desallotjaments per 4 amenaces de bomba, i evidentment això, doncs, sobretot als turistes, és bastant empipador. Però la gent que viu a París, els que no són turistes, la veritat és que la vida segueix bastant normal, potser una mica més de tensió. L'alerta terrorista al màxim vol dir que, per exemple, a les escoles, doncs, hi ha protocols diferents, ningú pot entrar que no sigui de l'escola sense ensenyar el DNI, sense obrir la bossa per ensenyar-les. Hi ha més seguretat, però la vida segueix normal, la veritat.
Val. Ara parlem, no sé... Ernest, què penses a tot plegat?
Bueno, jo penso que és que hauríem de començar llegint el tuit de Benzema. El tuit de Benzema, mira, el llegeixo traduït al català. Diu: totes les nostres pregàries pels habitants de Gaza que tornen a ser víctimes d'aquests bombardejos injustos que no perdonen dones ni nens. Aquest és el tuit de Karim Benzema. Llavors, clar, quan veus la reacció al tuit... jo el primer que penso és que qui té un problema és el ministre de l'Interior de França i una part de la política de França, no el Karim Benzema, diguem, no? O sigui, hem arribat a un punt que s'està intentant associar a terrorisme qualsevol mostra de solidaritat amb Palestina. De fet, hi ha 3 països a Europa en aquests moments, que són França, Alemanya i Anglaterra, que han prohibit l'ús en públic de les banderes palestines, d'alguna manera, eh? Per cert, no els està fent cas ningú, eh? Hi ha manifestacions cada dia en aquests països i no els hi fa cas ningú. Però o sigui, jo el que em pregunto és com pot ser que un ministre de l'Interior faci una acusació d'aquesta gravetat sense cap prova?
Perquè li venen...
Dues vegades. però ni una prova.
No, això és bestial.
No, ni una prova. I la segona pregunta és com pot ser que aquest senyor continuï sent ministre de l'Interior? Sí, com pot ser que continuï sent ministre, que no hi hagi un clam a França perquè, perquè aquest senyor sigui cessat immediatament? O sigui, a mi el que m'interessa d'aquesta història és de com algunes democràcies occidentals estan embogint. Estan embogint, completament. És a dir, prohibir les banderes palestines, associar Palestina al terrorisme, aquesta mena d'islamofòbia... Tot això és un embogiment. Escolta, aquesta setmana la Fira de Frankfurt, que és la més important del món en llibres, va decidir cancel·lar l'acte en què es premia cada any a un escriptor, i aquest any li tocava una escriptora palestina, que és la Dania Shibli, i han decidit cancel·lar l'acte en solidaritat amb Israel. Però què té a veure? Sí, però què té a veure, diguem, no? Llavors, entre prohibir banderes palestines, cancel·lar actes a escriptors palestins, ara el ministre de l'Interior...
És un ús polític, clarament.
És un ús polític, però jo el que dic és tan bèstia que per mi la qüestió no és Benzema. Sí, la qüestió no és Benzema, la qüestió és que què volem fer les democràcies occidentals amb les nostres preteses llibertats? Ho dic perquè aquestes democràcies són les que teòricament s'omplen la boca de la llibertat d'expressió. Ah, o sigui que la llibertat d'expressió que ens passeu per la cara cada dos per tres és només pel que us agrada a vosaltres. Perquè quan hi ha un senyor que diu que se solidaritza amb els nens de Gaza, això per ells és terrorisme. Però no havíem quedat que construíem una societat on es respectava aquesta llibertat d'expressió? És a dir, que jo crec que la qüestió d'aquesta notícia, el focus per mi no és Benzema, el focus són alguns governs occidentals que han de començar a reflexionar. O sigui, en quin punt estan?
Perquè jo crec que clarament l'única explicació que li dono és treure'n un rèdit electoral. Si no m'equivoco, ara ho deia la companya que estava a París, que hi ha eleccions el juny del 24, no? Si veus que per la dreta t'avancen molt, 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 molt i aquest missatge cala... ja ho sé que ho entens, eh? Ho trobo un escàndol. És molt escandalós i, a més, que s'hagi fet sense cap mena de vergonya de dir obertament que un tuit d'un futbolista, perquè els futbolistes tenen seguidors molt joves i el país està molt delicat i s'ha d'anar molt de compte i s'ha de ser molt equànim i s'ha de condemnar també si parles del poble de Palestina s'hauria hagut de condemnar l'atemptat de Hamas, però en canvi, després, les grans potències europees no tenen cap mena de pudor a l'hora de posicionar-se clarament respecte a un dels dos bàndols, no? Per tant, home, jo ho trobo, jo entenc que aquest senyor el Benzema ara el vulgui portar a judici. No sé, m'agradaria saber què ha dit Macron.
Però és que el ministre, ara ens ho deia, en la segona intervenció encara és més greu.
Sí.
Diu, no, és que no ha condemnat... No ha condemnat l'atemptat. Però és que el ministre de l'Interior tampoc ha condemnat els bombardejos a Gaza.
Aviam, quedo la Laia Forés, després escoltem Glòria Serra i Jordi Bosch. Aviam, digues, Laia.
Sí, jo crec que hi ha exactament un ús polític, el Benzema l'han utilitzat per la seva pròpia política. Les eleccions encara falten, són el 2027. El que passa és que ja s'estan posicionant, demanant, ja està en la seva carrera presidencial. I com que segurament s'haurà d'enfrontar a Marine Le Pen o a Zemmour, doncs ja comença aquest ús polític i ho fa amb Benzema i ho fa amb tot. És cert que ahir va dir Darmanin que retiraria aquesta acusació a Benzema si lamentava també les víctimes d'Israel i condemnava l'atemptat al professor de Ras de divendres passat. És a dir, està molt clar que hi ha un ús polític, que a França res és gratuït, totes aquestes acusacions, tot es mou per temes polítics, i Darmanin mai el desautoritzarà a Macron. Macron té una posició públicament més moderada, perquè és el joc que ha de fer, però ja li va bé tenir Darmanin a Interior, que és el que s'encarrega d'immigració i de tots aquests temes, diguéssim, que al govern ja li va bé que sigui més tirant cap a la dreta.
Aviam, Glòria Serra.
Mira, el divendres passat parlàvem de les repercussions generals a la geopolítica del tema de la guerra o del conflicte que hi ha en aquests moments a Israel i a Gaza. I vam dir que un dels problemes principals d'Europa el tenia França, i vam dir que era, per primer, perquè té la comunitat jueva més important del continent, i segon, perquè té una enorme comunitat musulmana no integrada. És a dir, hem dit que aquest polvorí s'encén pràcticament no necessita massa motius, però és que els motius no són els reals, els motius són els de base. Jo crec que la Laia ho explicarà infinitament millor que jo, però la situació explosiva que es dona a França en comunitats d'àmplia religió musulmana no integrades, que viuen en condicions pèssimes, amb aquestes banlieues que veiem sovint com s'encenen periòdicament, aquest és un problema no resolt. Efectivament, no hi ha motiu més important i més real, per desgràcia, que el que està passant en aquests moments entre Israel i a Gaza. Llavors, que en aquest context, perquè hi ha una sèrie de candidats a la dreta que volen arribar els primers a una cursa per una candidatura d'unes eleccions, utilitzin això internament per fer-se un forat en la llista d'una forma tan irresponsable, és tan increïble, perquè és que podem arribar a veure ja la situació extrema, que és que aquesta gent, la gent que potser d'aquí 2, 3, 4 dies podem veure cremant cotxes una altra vegada, aprofitant el que faci Israel a Gaza, que tampoc farà falta esperar massa, per desgràcia, agafin a Benzema com a bandera. Llavors han agafat una persona que pot tenir la seva religió, que pot tenir la seva forma d'expressar,